Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. A aquesta hora, Sant Cugat del Vallès hi ha convocada una protesta del CDR contra el conseller d'Interior, Miquel Buch, que avui presideix en aquesta ciutat la Junta de Seguretat Local. A l'Ajuntament hi tenim desplaçat el nostre enviat especial de Cugat Mèdia, Sergi Morales. Sergi, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs sí, ara mateix acaba d'arribar el conseller Buch aquí a l'Ajuntament de Sant Cugat per participar a la taula local de seguretat, on s'abordaran sobretot qüestions referents als robatoris als districtes de Sant Cugat, molt en particular els que han tingut lloc a Valldoreix durant els últims mesos. Una arribada que, com bé comentaves ara mateix, ha arribat amb la rebuda, per dir-ho d'alguna manera, del Comitè de Defensa de la República. Una quinzena de persones han esperat aquí el conseller Buch a que arribés i l'han rebut amb crits de Buch dimissió i crits també contra els Mossos d'Esquadra desplegats aquí a la porta de l'Ajuntament per garantir la seguretat. A hores d'ara fan una lectura d'un manifest on bàsicament reclamen això, la dimissió del conseller. Ara cal esperar que acabi aquesta reunió, s'espera que duri prop d'una hora, hora i mitja, veurem si quan acabi segueix aquesta protesta aquí a la porta del consistori Sant Cugatenc.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Sergi, per aquesta última hora des de Sant Cugat. Bona tarda.
Bona tarda.
Nosaltres que seguim aquest butlletí anem ara cap a Terres de l'Ebre. I és que la producció d'oli mil·lenari a la zona de l'Ebre i del Maestrat ha aconseguit una xifra rècord, superant totes les expectatives. A la zona hi ha més de 1.000 arbres olivers que estan en producció i enguany han arribat als 9.000 litres d'oli. La Plana Ràdio, Teresa Giné.
Efectivament, el darrer congrés d'oliveres mil·lenàries celebrat el passat cap de setmana a Ulldecona i qui organitza la Mancomunitat de la Taula del Sénia es va fer una valoració de la campanya d'oli mil·lenari, una campanya que ha estat excel·lent en quant a quantitat i qualitat. En total s'han produït oli mil·lenari d'unes 797 oliveres, però segons explicava Jaume Antic, president de l'Associació del Territori del Sénia, els números definitius encara estan per tancar.
A veure, al congrés vam donar unes dades, vam dir que s'havien collit 797 oliveres mil·lenàries, però faltaven uns dies. Ara ja sabem que passen de 800 i segurament de 900, perquè aquesta setmana passada se va collir a Traiguera i encara falta collir a l'Arion. Per lo tant, els números definitius, els números que allí vam donar van ser 8.500 litres d'oli. Estem pendents de si passarem dels 10.000, però si no passem no faltarà molt. Evidentment és una xifra rècord i bueno, estem molt satisfets de que sigui així.
La revalorització que s'ha fet de l'oli mil·lenari i el bon preu en què es paga el producte ha fet que cada cop més pagesos propietaris de finques amb aquests arbres s'interessin per produir-ne. Actualment hi ha 80 propietaris d'aquestes quasi 1.000 oliveres mil·lenàries que estan en producció a la zona de les Terres de l'Ebre i del Baix Maestrat.
I més de la meitat dels pisos construïts a Catalunya, uns 700.000, tenen més de 40 anys, és a dir, es van construir abans dels anys 80. L'envelliment del parc immobiliari preocupa el govern, que ha detectat que de les més de 70.000 inspeccions tècniques en edificis que ha fet entre el 2011 i el 2019, només el 13% superen la revisió sense cap problema. I amb aquesta informació posem punt i final a aquest butlletí, on hem tingut aquesta connexió en directe amb Sant Cugat del Vallès, on hi ha hagut aquesta protesta davant de l'Ajuntament amb la visita del conseller. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Doncs ja hi tornem a ser, tornem a tenir el disgust de sempre, el disgust cíclic del tema de les matemàtiques. Cada vegada que ens donen els resultats dels informes PISA, cada vegada els alumnats de Catalunya i de la resta de l'Estat treuen de les pitjors notes en matemàtiques que de tots els països de la Unió Europea. Clar, deu ser una cosa genètica, deu haver un gen que diferencia els nanos d'un costat dels Pirineus amb els que estan a l'altra banda dels Pirineus i ja cap al nord. Aquest gen fa que amb matemàtiques, especialment, i amb algunes ciències, siguin una mica menys hàbils, no vull dir tontos, no vull dir menys intel·ligents, però sí una mica menys hàbils per les matemàtiques. Segurament no deu tenir res a veure amb el sistema educatiu, amb la pedagogia que s'empra en el nostre país. Que tots els nanos treguin males notes de matemàtiques, és evident que és un problema no dels nanos, sinó del sistema. Si fos que hi ha algun, si fos que hi ha 2, 3, un 10%, un 15%, un 20%, doncs s'entendria doncs que tenen dificultats en aquesta matèria. I ja fa molts anys que això passa, i ja fa molts anys que no s'hi posa remei. És habitual que els professors d'universitat es queixin de que els arriben mal preparats des del batxillerat, i els del batxillerat es queixen que els arriben mal preparats de l'ESO. I els de l'ESO es queixen de que arriben mal preparats de la primària. I els de la primària es queixen de que els nanos els hi arriben que, bueno, no saben pràcticament ni les lletres. I aquí la responsabilitat l'anem derivant sempre al del curs anterior. Doncs mentre siguem així no arreglarem res. En tot cas, hem d'agafar aquests resultats com a mostra d'allò que fem malament, que en algunes matèries és molt, i començar-ho a arreglar, perquè ja fa molts anys que estem en aquesta cançoneta, ja fa molts anys que estem en aquest discurs, ja fa molts anys que no ens en sortim, i fa molts anys que no fem absolutament res. I si no volem perdre petjada, i menys en ciències i en matemàtiques, que és ciències, és tecnologia, és informàtica, és tot allò que té molt de recorregut i molt de futur, si no volem quedar-nos enrere, cal que comencem decididament a implementar solucions. Veurem quines són. Les esperem amb expectatives i il·lusió. Tanta com la que tenim cada tarda quan arriba aquesta hora de compartir amb vosaltres aquestes dues hores de ràdio. Dues hores de ràdio que ens portaran fins a les 6 en punt de la tarda i que avui ens permetran dialogar amb una propietària d'una empresa que construeix vaixells. En la nostra dona de mar avui parlarem amb la Glòria Dalmau. Serà una de les convidades que passaran i dels convidats que passaran pels micròfons del programa. Abans, però, salutacions en nom de tots els companys que han treballat al llarg del dia d'avui per fer realitat aquest programa. En Juanjo López i en David Valverde, la Lluïsa Bartomeu, el Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González, i qui us parla, el Josep Maria Cano. Estarem amb vosaltres fins a les 6 en punt de la tarda. Vinga, va, que bufa vent, bufen vents de canvi. Ja.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Arriben vents de canvi, no sé si de canvi, però vents de temporal, segur. I pluges arreu del país. Anem a veure què passarà, perquè sembla que la cosa arriba fumuda. Veurem si els pescadors podran sortir a feinejar. Saludem des del Servei Meteorològic de Catalunya en Xevi Soler. Xevi, què tal? Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs estem a l'espera que la pertorbació que venim anunciant durant les darreres jornades pugi de latitud. Ara mateix es troba al nord del continent Àfrica i això faciliti un temporal dur de llevant. En primer lloc, facilitarà que el vent se reforci i a partir d'aquesta propera nit patinada esperem ratxes d'entre 60, 70 i 80 km per hora a molts punts del país, però en especial al sector del litoral i prelitoral. En segon lloc, esperem també que les precipitacions siguin localment abundants, és a dir, més de 50 litres per metre quadrat a molts punts de la façana costanera, però localment les precipitacions podran arribar fins als 90-100 litres per metre quadrat a punts del litoral i prelitoral de Barcelona, en especial les comarques de Girona i en algun punt de l'extrem sud. I tercer, i també que no es vol dir que és menys important, temporal de mar, un temporal de mar molt important, amb onades que superaran demà els 4 i 5 metres d'altura i puntualment a la meitat nord del litoral els 6 metres. Per tant, hem de fer esment que aquest temporal de mar serà molt important a partir d'aquesta propera nit i matinada i pràcticament durarà unes 24 hores. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs moltíssimes gràcies, Xevi. Esperem a veure com ens afecta aquest temporal. Fins demà.
Connectem amb l'actualitat.
I avui l'actualitat la comencem de la mà d'en Daniel Rodríguez. Daniel, molt bona tarda.
No hi és, en Daniel.
Bona tarda.
Ara sí. Bona tarda, Daniel. Vandellós 2 aprofita la recàrrega de combustible per solucionar els problemes de fuites al circuit primari.
Doncs sí, la central nuclear està enllestint els treballs per encetar un nou cicle de producció elèctrica d'aquí a pocs dies. En aquest sentit, s'han executat nombroses accions de millora, entre les quals hi ha la revisió de les soldadures, però on s'han produït diferents fuites i que van obligar a aturar la planta en diversos cops. El director d'ANAF, l'Associació Nuclear Escó Vandellós, José Antonio Gago, ha detallat l'origen dels degoteig i com hi han actuat.
L'origen principal era a través de las líneas de drenaje de los generadores de vapor, de los tres, bueno, concretamente de uno de los generadores de vapor. Y lo que hemos procedido en esta recarga es a la eliminación total de esas líneas de drenaje, lo cual ya hemos eliminado ese punto que nos dio origen a estas fugas. Y también hemos tenido una pequeña fuga en lo que es una línea de venteo, una línea de muy pequeño diámetro, que a través de una soldadura provocó una ligera fuga de agua del circuito primario. Hemos desarrollado una técnica especial para la inspección concreta de esas soldaduras de muy pequeño diámetro y hemos tomado acciones preventivas.
Des d'ANAF afirmen que tots aquests processos serveixen per garantir l'operació a llarg termini. A la taula, però, hi ha un problema. Els residus nuclears, el retard en la construcció del magatzem de Villar de Canyes podria comportar que s'haguessin d'ampliar els magatzems temporals que hi ha, per exemple, a Vandellòs 2. Coincidint, a més, amb la celebració del COP25, des de les nuclears han reivindicat que aquestes centrals són indispensables per complir amb les exigències de reducció de gasos d'efecte hivernacle i esperen que es reconsiderin els plans de tancament. El reactor en actiu a Vandellòs seria l'últim a tancar a Catalunya al febrer de 2035.
Territori i Sostenibilitat proposa fer una rotonda a Llambilles per resoldre les cues que provoca el semàfor de la C-65. Cristina.
Es tracta de la carretera que connecta Girona amb Sant Feliu de Guíxols i altres destinacions de la Costa Brava, on es produeixen llargues cues i retencions en hora punta i sobretot a l'estiu, amb l'augment del turisme. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha proposat construir una rotonda per alliberar el trànsit que es crea amb el semàfor que hi ha actualment i n'assumiria el cost d'uns 2 milions d'euros. El projecte preveu que l'actual semàfor només es pugui activar amb el pulsador per a vianants, mentre que la futura rotonda facilitaria l'accés al centre del poble, alhora que també tindria un vial en direcció Fornells de la Selva. La seguretat és un altre dels objectius d'aquest canvi, ja que molts conductors no respecten el semàfor que coincideix amb un encreuament i és una zona amb un elevat perill d'accidents. Des de fa anys, els diferents pobles reclamen un nou traçat per a la futura variant desdoblada. Fins al mes de gener, l'Ajuntament de Llambilles obrirà un període d'informació i discussió sobre el projecte.
I anem a Barcelona. Isabel, molt bona tarda.
Bona tarda.
Els restauradors, que no era restaurador, ja m'havia pensat la meitat de lletres. Els restauradors protesten contra l'increment de la taxa de terrasses que el govern de Barcelona vol aplicar a partir de l'any vinent.
El Gremi de Restauradors ha fet avui un acte de protesta per alertar de les conseqüències que aquest augment de taxa tindrà en diferents sectors. En alguns indrets, fixa't, la pujada pot arribar a ser fins al 900% del que hi ha ara. Des del sector és evident que consideren aquest augment desproporcionat i asseguren que promoure un augment de costos és una política gentrificadora per part d'un govern que presumeix del contrari. A l'acte hi han assistit regidors de tots els grups municipals, excepte de Barcelona en Comú i el Partit Socialista, és a dir, dels grups municipals que estan a govern. Els partits que hi han assistit tots s'han posicionat al costat del sector de la restauració i s'han compromès a fer tot el possible per millorar aquesta proposta de taxes. Per la seva banda, des de la regidoria d'Hisenda han afirmat que encara no hi ha res tancat i que poden haver alteracions a la baixa, tot i que, diuen, aquest increment no és tan desproporcionat.
Home, no. Ara, si tu rebaixar un 900% del que pagaves és una alteració a la baixa, jo crec que som molt benèvols. Hòstia, una alteració a la baixa ha de ser molta alteració, eh? Bueno, doncs ja veurem, no?
Això. Ho seguirem, a veure què passa en el darrer ple de l'Ajuntament de Barcelona, a veure què decideixen, i en tot cas, com sempre, ho explicarem des del far.
Doncs vinga, així ho farem. Gràcies, Isabel.
A tu.
Fins ara. Terres de l'Ebre, el dipòsit de residus de Riba-roja ja té codi gestor per començar a operar. Lluïsa.
Així és, l'Agència de Residus de Catalunya ja ha atorgat a l'empresa l'Estaca el codi gestor perquè el dipòsit de residus industrials no perillosos i el centre de valorització de Riba-roja d'Ebre comenci a operar. Era el darrer tràmit perquè la planta es posi en marxa. L'Ajuntament, un cop notificada l'obtenció del codi gestor, podrà començar a cobrar els cànons establerts en el conveni, enguany 150.000 euros, i també l'import del tractament i recollida de residus que deixa exempts de l'impost de la brossa a tots els veïns. També s'ha comunicat que s'anirà contractant personal del municipi per als llocs de treball que es preveien i que podrien ser més del mínim de 14 que tenien oficialment previst a l'inici. Com ha publicat l'Agència de Residus de Catalunya, l'empresa L'Estaca Projectos SL, formada per Urbacer i Grinyó, ja disposa del codi gestor per començar a operar el dipòsit que s'ha construït al paratge de les Valls de Riba-roja d'Ebre. El codi autoritza la deposició de residus inerts i de residus no especials a l'abocador tipus 2 de residus industrials no perillosos.
Lluïsa, aquest era l'abocador que els pobles del voltant i el Consell no volia, no?
Exacte.
Vale. No, no, és que ara ho estàs explicant i dic, aquest és aquell que només vol l'alcalde d'allà i que l'entorn no el vol ni veure. Vale, vale.
Exacte, doncs, és este.
Vale, merci. Gràcies, Lluïsa, fins després.
Fins després.
L'ús de l'Eco Caramel serà obligatori a les comparses de Vilanova durant l'any 2020, Ivan.
Així ho ha aprovat finalment el govern vilanoví. Es tracta d'una mesura, recordem, que vol conscienciar la ciutadania i que, a més, preveu sancions per a aquells comparsers que no facin servir el caramel ecològic. La regidora de Medi Ambient, Marta Jofre, ha explicat que l'objectiu final d'aquesta mesura és evitar que els plàstics arribin al mar i reduir al mateix temps els 55.000 euros que suposa pel consistori haver de recollir i netejar les 140 tones de caramels que es llencen a les comparses. Tot i l'aprovació d'aquesta iniciativa, l'Ajuntament encara ha d'especificar algunes qüestions. Per exemple, les mesures de control que es faran servir per saber qui fa ús i qui no de l'ecocaramel. Una altra qüestió clau és el preu, perquè l'ús del caramel ecològic també suposarà un increment d'entre 7 i 8 euros per comparses, una xifra que, segons la regidora, és assumible. La iniciativa ha comptat amb el suport de la FAC, de la Federació d'Associacions del Carnaval, que ha assegurat que ara s'obre un període transitori perquè tothom es vagi adaptant a aquesta nova normativa.
Segueix-nos a les xarxes socials Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. Varador 2000 us ofereix el destacat de la jornada.
I amb els amics de Varador 2000 el que fem és conèixer el que s'està duent a terme a hores d'ara. On, Cristina?
Doncs mira, a Brussel·les, perquè el grup d'acció local pesquer Costa Brava s'hi ha desplaçat per assistir a l'esdeveniment després de 2020, l'acció local en un món de canvi que es fa avui i demà amb l'objectiu de fomentar la sostenibilitat. En parlem amb la gerent del GALP Costa Brava, Anna Masdeu.
Anna, bona tarda i benvinguda.
Bona tarda.
Ja heu dinat i tot. Ara veig que teniu per aquí una altra xerrada, una altra conferència de taula rodona, no? O esteu fent el break?
Sí, no, ara no. Ara estem a peu dret i ara ja comencem a fer una trobada amb tots els grups d'acció local. Fins ara hem estat tot el dematí escoltant conferències de diferents grups i del director general de la Vigemare d'Europa i ara doncs, ens toca treballar els grups tots junts.
Per tant, és una jornada teòrica, però també pràctica, no?, que és una de les parts importants.
Sí, el que es volen aquestes trobades, que normalment Farnet, que és la xarxa de grups d'acció local pesquers d'Europa, sol fer aquestes trobades dues vegades l'any, i aquesta coincideix que ens han convocat els grups d'acció local pesquers i els grups d'acció local rural de tota Europa i estem tots aquí. Llavors, aquest dematí ha consistit amb el que és les exposicions de diferents projectes i de com estem encarant tots el futur període, el següent període europeu que va del 2021 al 2027, i ara doncs, ens toca posar en comú a tots els grups d'acció local, en aquest cas pesquers espanyols, que estem tots reunits ara per treballar conjuntament, per veure com afrontem el següent període que se'ns obre a partir de l'any que ve. Començar a dissenyar una nova estratègia de desenvolupament local participatiu per estar preparats per al nou fons que s'obrirà el 2021.
De fet, els reptes que té el sector pesquer a partir del gener són molt importants, són molt grans, i des dels grups d'acció local es treballa molt en favor de col·laborar entre vosaltres, no?
Sí, és una dels objectius de la xarxa Farnet, que ens reuneix de forma habitual per poder trobar col·laboracions. Penseu que hi ha grups d'acció local que estan molt avançats. Nosaltres, a nivell d'Espanya i de Catalunya, doncs hem començat aquest primer període, que vam començar doncs, l'any 2017. Doncs hi ha grups europeus que ja han començat en el període anterior, que era del 2007 al 2013. Llavors, clar, ens porten uns quants anys d'avantatge i estem aprenent molt de com han anat implantant ells la seva estratègia. Que sí que tenim moltíssimes coses en comú. La veritat és que tots volem salvar els pescadors dels nostres territoris, cadascú amb la seva geografia i amb la seva idiosincràsia, però bueno, ens emmarca aquest objectiu comú i cap aquí anem treballant tots conjuntament.
Però precisament no, tots s'estan caminant... Se sent bé, Anna, se sent bé. Dic, precisament s'està tot encaminant a una economia més blava, no?
Sí, de fet és el gran objectiu. Ara quan parlem del nou període del que podríem dir el Fons Europeu Marítim de la Pesca, ja no només s'engloba la pesca, sinó que estem parlant del que és la dinamització de territori. I aquí el que es pretén des de la Unió Europea és impulsar tot el que s'emmarca dins del paraigua de l'economia blava. I, evidentment, la pesca, com a activitat econòmica en el mar, en el mar i en les zones del litoral, doncs té molt a dir també, no?
Parlaves ara de que hi ha països, hi ha llocs on ja estan més avançats, ja hi porten més temps treballant-hi. Algunes idees que podem extrapolar cap aquí, cap al nostre litoral català o aquí a la Costa Brava en concret?
Bueno, tot el que són treballar amb els pescadors vers menors, hem vist algun exemple de la zona de Finlàndia i de la zona de Suècia que treballen sobretot en la incorporació de la dona a la pesca dels menors, que la veritat ens ha interessat perquè nosaltres patim un greu relleu generacional que es pot fer extensiu a tota Europa, però realment a nosaltres ens afecta bastant. I tenir en consideració que possiblement la dona pot formar part d'aquest relleu generacional, doncs també és un projecte que ens interessaria poder implantar. Mm. Hem agafat alguna idea, si algun projecte. Sí, sí.
De fet, demà, per exemple, hi ha xerrades que parlaran de la incorporació de la tecnologia, de com atraure el talent cap al sector pesquer, i després el de promoure els sistemes d'aliments locals, que suposo que deu anar lligat amb tot això de la transformació, que algunes zones ja hi esteu posats, no?
Sí, aviam, és que s'han tallat de possibilitats des d'un punt de vista tecnològic i innovació que hem de començar a explorar. Penseu que els territoris litorals portem molts anys vivint del turisme i creiem que tot el que pivota la pesca i la incorporació de la innovació en l'economia blava, doncs hem d'anar, se'ns obre aquí un ventall d'oportunitats que hem d'aprofitar. Tot el que es parla, per exemple, de les Smart Coastal Village, no? Que aquí s'obre un paraigües d'oportunitats en quant a incorporar noves tecnologies en diferents àmbits de l'economia blava i de la pesca en general, que hem de començar a captar. Nosaltres tenim fons per poder-ho tirar endavant. Ara només buscar els agents que estiguin preparats per poder dur a terme aquests projectes i a partir de...
Hi ha també tot el tema de sostenibilitat i sobretot nous combustibles, no? O noves maneres de mobilitat, noves formes de moure els vaixells, que aquí no sé si també hi hauran punts de contacte, però jo crec que és una de les bases de futur.
Sí, realment ara mateix, que jo sàpiga, no hi ha cap, per exemple, no hi ha cap vaixell de pesca, ni dels menors ni d'arrossegament que estigui utilitzant l'energia elèctrica o qualsevol altre tipus d'energia que no sigui el combustible fòssil. No em consta cap embarcació que vagi cap a aquest camí. Per tant, demà estem bastant a l'expectativa de veure què ens expliquen i de com han pogut fer aquesta transició energètica, no? Que tothom s'omple la boca a l'hora d'explicar-ho, però que la veritat és bastant complicat. Però bueno, si coneixem exemples i entitats que ho han pogut tirar endavant, si a més tenim un entorn favorable, que és com és el finançament que prové de la Unió Europea, doncs crec que serà un bon moment per poder, com a mínim, incorporar aquestes tecnologies a les nostres embarcacions del litoral català, no?
Per tant, ja porteu tot un dia de jornada que realment doncs, heu rebut molts inputs i demà doncs, espera molt més, que serà quan es clourà, ja aquesta jornada que esteu portant a terme a Brussel·les?
Sí, de fet nosaltres com a grups locals tenim un que està destinat únicament a projectes de cooperació. En el cas de Catalunya, per exemple, tenim uns 500.000 euros repartits en diferents anualitats per poder fer projectes de cooperació amb altres grups d'acció local pesquers d'Europa. Per tant, avui hem vingut una mica aquí a veure, sabent quines són les nostres prioritats i també quines són les nostres limitacions, perquè tot s'ha de dir, s'ha de poder buscar un partner que estigui en el mateix nivell, perquè si no el que podem provocar és frustració en els nostres pescadors i tampoc no voldríem, no? Hem d'anar pas a pas, poc a poc, i tenim per endavant finalitzat tot el que és aquest programa que per nosaltres acabarà el 2023, i en el següent que s'espera doncs seran 5 anys més de finançament per poder acabar d'aconseguir objectius clars per nosaltres. La cooperació és molt important. I aprendre dels altres, sobretot en aquests països que estan avançats, doncs per nosaltres és prioritari.
Anna, ha estat un plaer parlar amb tu i segurament serà interessant saber què apreneu o què us expliquen avui i demà. Per tant, quan torneu, fem una xerrada tranquil·la. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès i bona estada a Brussel·les.
D'acord, merci.
Cuida't,
gràcies.
Fins després, a reveure. Bé. Doncs els GALPs d'Europa en contacte amb comunicació, intercanviant experiències, posant en comú realitats, en definitiva, aprenent els uns dels altres, i els GALPs de casa nostra formant part d'aquest col·lectiu. Així arribem a dos quarts.
El Far.
Ràdio L'Escala.
La Xarxa.
Mira com neixen arrels de molècules i estels d'un punt insignificant, de llumins que ja s'han fos, del silenci silenciós, del més petit dels detalls. On és el foc? On és la llum? A l'horitzó, covard fent senyals de fum. On és el lloc que viu tan lluny? Just al teu davant, un desig que surt volant i fa l'aire un cor de plom. Un segon per rumiar, els mitjons que he de triar, o el millor per un nom. On és el foc? On és la llum? A l'horitzó, covard fent senyals de fum. On és el lloc que viu tan lluny? De molècules i estels d'un punt insignificant, de llumins que ja s'han fos, del silenci silenciós, del més petit dels detalls. On és el foc? On és la llum? L'horitzó, ho va fent senyals de fum. On és el lloc que viu tan lluny?
Ràdio L'Escala.
La Xarxa.
Quarts de cinc. Ahir acomiadàvem el programa pendents d'una reunió que s'estava duent a terme i que finalitzava minuts després de les 7 de la tarda. Cristina.
Sí, ja s'ha fet l'aprovació inicial del Pla Director Urbanístic de Revisió de Sòls No Sostenibles del Litoral Gironí, que frenarà la construcció de més de 15.000 nous habitatges, gairebé la meitat dels que estaven previstos. També preveu desclassificacions en 981 hectàrees, modificacions urbanístiques i millores en la integració paisatgística. Per fer-ne una valoració, ens acompanya el portaveu de Sòls Costa Brava, Sergi Nus.
Sergi, molt bona tarda.
Bona tarda.
Jo aquest matí, llegir la premsa, depèn del diari, deien la Generalitat frena la construcció de 15.000 nous habitatges o la Generalitat permet la construcció de 15.000 nous habitatges. Amb quin titular m'has de quedar?
Doncs jo crec que amb els dos. O sigui, després de dos debats Costa Brava, de 40 anys de governs democràtics, etcètera, etcètera, que hem parlat tantes vegades de la crisi urbanística en el litoral gironí, finalment arriba un pla director que passa l'acció de manera clara, i això no ho podem dubtar, que desclassificar 15.000 habitatges és molt important, però és que realment encara en queden molts i molts per construir. Aquests 15.000 més que cites d'aquesta font, però és que des del propi Departament de Territori ahir es parlava de que hi ha de l'ordre d'unes 14.000 parcel·les o solars que ja estan plenament urbanitzat i que s'hi podria aixecar una casa en qualsevol moment. Per tant, poder encara són 30.000 les que es poden fer malgrat aquesta desclassificació.
Per tant, esteu satisfets?
Estem satisfets, però no és suficient. O sigui, és un pas endavant, clarament. Hi haurà un abans després d'aquest pla director, però és insuficient. Hi ha molts sectors i molts municipis pels que estem molt descontents. I, a veure, intentaré concretar. D'una banda, de les 15.000 vivendes que es desclassifiquen, 5.000 són a Roses. Per tant, vol dir que una tercera part, o una miqueta més, és un sol municipi. A la resta de municipis, el nivell de desclassificació és molt més baix. I per posar alguns exemples, doncs, Cadaqués, que s'hi permetien fer unes 980 vivendes, doncs encara s'hi permetran fer unes 700 i escaig vivendes. Per tant, haurà sigut una reducció d'uns 200 habitatges potencials que per un municipi com Cadaqués, amb lo fràgil paisatgísticament que és, amb lo icònic que és i amb lo col·lapsat que està a l'estiu, doncs no hi caben aquestes 700 cases més. És que és una barbaritat el número d'habitatges que es pot fer en un municipi com Cadaqués. I el mateix, les mateixes xifres, si fa no fa, Port de la Selva, una altra localitat, caràcter de la Costa Brava, per la seva qualitat arquitectònica, etcètera, doncs també té uns nivells de possibilitat de construcció de l'ordre d'uns 700 habitatges, tot i que el pla director proposa desclassificar-ne uns 200. Per tant, per nosaltres no arriba al nivell que hauria o que podria arribar aquest pla director, i hi ha molts aspectes que es queden pel camí.
I s'han utilitzat els mateixos criteris? Per exemple, m'ha sorprès aquesta diferència amb Roses, amb altres llocs com, per exemple, Cadaqués, Aguarda, zones també molt polèmiques. Què s'ha tingut en compte, doncs, per resoldre d'aquesta manera o d'una altra?
Bueno, aquí és on comença ja la part més tècnica. El pla director es basa primer en aplicar a cada municipi l'estratègia de creixement que preveu el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, que és el que diu si un municipi hauria de créixer molt, poc o gens, i en fer aquesta aplicació et dona un tant per cent de creixement teòric que pot assumir aquell municipi. A part d'això, han estudiat les tendències demogràfiques dels últims anys, que dels últims 20 anys, com ens podem imaginar, per la majoria de municipis són creixements demogràfics molt petits, i a partir d'aquí és quan han anat identificant, segons la localització dels sectors edificables, quins consideraven que serien eliminar i quins no per respondre a aquests creixements demogràfics i aquestes estratègies del pla territorial. Per nosaltres el resultat, clar, és diferent a cada municipi, però a la pràctica el que ens diu és que encara hauríem de poder anar molt més enllà. És a dir, que el pla director és la línia de sortida del procés que ha de seguir la Costa Brava de creixement urbanístic i de desclassificació de sòls, però que la línia d'arribada encara necessitarà molt més treball, tant des de la Generalitat com des dels ajuntaments, com la pressió de la societat civil per fer que no es despistin de que aquesta és una necessitat que cal satisfer.
De fet, aquest pla director el que marca és la capacitat del territori d'assimilar nova construcció. No vol dir que es faci de manera immediata, hi ha un període d'anys de carència, no?
Ah, exacte, no, evidentment. El pla director el que diu és, de tot el que està classificat com a sòl edificable, què és el que proposa mantenir. A partir d'aquí dependrà, d'una banda, del mercat, que es desenvolupi o no, i també dependrà del que acabes de dir, que és el desenvolupament del planejament urbanístic. A cada municipi té un període de vigència de normalment és uns 20 anys. Doncs quan s'exhaureix aquest termini, els ajuntaments normalment procedeixen a la revisió del seu pla urbanístic, i aquells sectors que en aquest període doncs, no s'hagin anat executant, doncs esperem que també els vagin desclassificant. I esperem que això no trigui 20 anys. I aquí és on, des de la societat civil, estarem atents, perquè a cada terme municipal, cada sector que és edificable, normalment té el que es diu un pla d'etapes. És a dir, més o menys en quant temps s'hauria de dur a terme. I si no es dur a terme en aquell període, doncs es pot demanar d'ofici, i el propi ajuntament pot modificar el seu pla urbanístic per desclassificar aquell sector sense temor a indemnitzacions. No? Llavors, hi ha moltes coses a fer, però el que hem d'entendre és que aquesta llum verda, aquests 15.000 habitatges, a la Costa Brava avui dia és un caramel pel mercat d'inversió immobiliària. Si tenim sectors urbanitzables com, per exemple, no? Fins ahir, sí, la Cala d'Aigua Freda, aquesta meravellosa petita cala envoltada d'una muntanya amb uns boscos frondosos, doncs era un sòl urbà. Aquí s'hi podien fer 200 o gairebé 300 cases més, no? I tres hotels. Hauria canviat irreversiblement aquella panoràmica. Doncs gràcies al pla director això no succeirà. Però el que passa és que hi ha molts altres llocs que són així d'espectaculars que encara podrien ser desenvolupats malgrat aquest pla director. Per això, bueno, considerem que hem de seguir apretant i fer al·legacions des de Sòls Costa Brava i des de la societat civil, perquè molts d'aquests punts que encara estan allà i que són un caramel per la inversió immobiliària, doncs diguem no, és que això és més important que segueixi siguent paisatge.
Sergi, veurem com evoluciona el pas del temps i com actuen els ajuntaments, què fa la Generalitat, què podem aconseguir les entitats conservacionistes i què podem fer els ciutadans. T'agraeixo molt aquesta primera valoració i el que toca per endavant ara és molta feina, ja ho veig.
Sí, sí. Aquest dijous justament ens reunim amb les entitats de Sòls Costa Brava per començar a fer l'anàlisi pormenoritzat municipi per municipi, sector a sector, i en el període d'al·legacions que hi ha, que és d'uns 67 dies, que és més o menys fins a mitjans o principis mitjans de febrer, doncs generar un document d'al·legacions molt sòlid, molt que qualsevol ciutadà s'hi pugui adherir, i que d'aquesta manera doncs, la Generalitat entengui que el clam per la preservació del paisatge doncs, és un clam majoritari i que cal donar-hi resposta. I res, només per afegir que per informar-hi de tot això començarem tota una ronda de visites a poblacions de la Costa Brava per fer actes públics, explicar què diu el pla director, explicar què argumentem nosaltres i que la ciutadania doncs, faci la seva pròpia opinió al respecte.
Serà un plaer escoltar-vos. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé, Sergi.
A vosaltres.
A veure.
Navega amb el Far.
I ens quedem a la Costa Brava per reconèixer aquesta costa en èpoques on probablement la pressió immobiliària no era ni de llarg la que està patint actualment. Ens quedem allà per parlar de l'edat mitjana o de la baixa edat mitjana, no, Cristina?
Exacte, perquè, mira, a la Vila de Roses va funcionar una cort específica de justícia dedicada a debatre i jutjar els afers de pesca dins dels límits de la Mar de Roses. És l'únic tribunal de pesca conegut a Catalunya en aquesta època i gràcies a un fons documental del segle XV s'ha pogut recopilar la informació al llibre de la cort de la Mar de Roses. En parlem amb el seu autor, el doctor Marcel Pujol.
Doctor Pujol, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda, com estem?
Encuriosits per la seva tasca d'investigació, suposo que difícil, en certa manera, d'anar pescant, no? Revisant, rellegint antics arxius.
Sí, aquest fons documental és, bueno, és tot un plec de documents que es troben a l'Arxiu Històric de Girona, que ja fa una vintena d'anys que coneixíem que existien. El que passa és que nosaltres pensàvem que eren uns documents que feien referència a unes normes de pesca de la tonaire, un art de pesca que va arribar a Catalunya a finals del segle XIV. I ara fa un any es vam posar amb la Font Garrido a estudiar aquests documents i vam arribar a la conclusió de que era tot el conjunt de documents que havia generat o que feia servir un tribunal de pesca que existia a Roses, format pels pescadors, podien dir, més assenyats o més ben considerats.
Què feia aquest tribunal? És a dir, jutjava problemes relacionats amb el dia a dia pesquer?
No, sí, però només amb aspectes de la pesca. Segurament doncs, hi devia haver un tribunal per casos menors que depenia doncs, de l'abat de Roses, que era el senyor feudal local, no? L'abat del monestir de Maria de Roses. Els aspectes relacionats amb el comerç marítim ho portava el Consolat de Mar, i en el cas de la pesca, doncs, segurament va delegar en aquest conjunt doncs, de pescadors que fessin de jutges d'àrbitres dels casos que sortien a Roses de tant en tant. El subtítol del llibre que hem publicat, ell parla sobre ordinacions, sentències i concòrdies. Per una banda, les ordinacions fan referència a les normes de pesca, perquè la gent no s'entra en conflicte, perquè la gent doncs, pesca és d'una manera ordenada, perquè la gent és a pescar en el lloc que li pertocava, no? Per exemple, a la cala o a l'hora, durant el dia o durant la nit, i calés amb aquest art o amb aquest altre. S'havien d'establir unes normes, que potser probablement al principi eren unes normes, podríem dir, orals, i que al final s'acabaran posant per escrit. El segon, les sentències, és quan hi ha un conflicte que algú no fa cas o que es barallen dels pescadors, o doncs aquest tribunal ha de resoldre aquest problema. I per això hi ha les sentències. I les sentències, a més, serveixen com a referències també per si es torna a repetir un cas semblant, no? Com cas de jurisprudència. I el tercer, les concòrdies, és quan hi ha un conflicte entre dues parts. Les diferents concòrdies que hi ha, per exemple, hi ha concòrdies entre la Universitat de Roses i la Universitat de Castelló, no? Els ajuntaments de Roses i de Castelló. Doncs intenten que hi hagi un acord, no? Hi hagi una concòrdia, que s'arribi, que les dues parts doncs, arribin a un acord. Aquests són els tres tipus.
I és el primer tribunal a Catalunya, no? Per tant, realment. És una informació inèdita, vull dir, realment de rellevància i d'importància.
Sí, sembla ser que tota aquesta documentació la creava aquest tribunal de pesca i que segurament la guardaria un notari, i per aquest motiu es troba a l'Arxiu Històric de Girona. I a tot Catalunya no coneixem cap altre tribunal de pesca. Només coneixem tribunals de pesca a Marsella i altres poblacions al litoral de la Provença, però a Catalunya no, és el primer que apareix.
Perquè Roses en si tenia una gran comunitat de pescadors. Aquella època era un dels punts forts del nostre litoral.
Sí. Roses, quan va ser un nou moment, ara fa 500 anys, possible, al segle XV, Roses pertanyia al comtat d'Empúries, la capital era Castelló d'Empúries, i Roses era el port marítim del comtat, no? El port més important, era el port comercial i també era el port militar. I no només era comercial militar, sinó que també hi havia una comunitat de pescadors bastant important. Tenim comptades 40 botigues, per tant 40 barraques a la platja de Roses, per tant que pertanyien a patrons de pesca, i cada patró de pesca doncs, anava a pescar amb 3 o 4 homes. Si a més anava a nit a pescar a l'Encesa, a les cales, necessitava un segon bot, el bot del foc, que també hi anava 2 o 3 homes més. I a més després, per llevar l'art, necessitava també molta més gent des de terra que tiressin de cada cama de l'art, no? Per tant, hi havia una comunitat, gent que vivia de la pesca, doncs, de cap a 200 persones, d'una població d'unes 700-800 persones. És molta gent. A l'àrea urbana, de Roses, després del terme hi havia unes 600-700 persones més.
Per tant, la llei del mar no hi... Perquè vull pensar que a la baixa edat mitjana també hi havia una llei del mar, no?
Sí. Hi ha uns costums, podríem dir, que es repeteixen, no? Al llarg de la costa. No, no només a Catalunya, sinó també s'estan cap a l'endor de Provença, tenien uns costums comuns. Un d'aquests costums és que, i que repeteix contínuament, eh? Perquè la gent en aquella època també intentava no pagar impostos, podríem dir com avui dia, no? O estalviar-se'ls, no? O intentar pagar el menys possible. Un d'aquests costums era que es pagava el delme del peix,
sí?
Per tant, un 10% de la producció, per tant, de la pesca, en el moment que desembarcava el peix en terra, no? Que la barca tocava a terra. Quan tocava a terra, doncs venia doncs, el delmer, el representant del senyor feudal, i cobrava el delme del peix. Des fons quin art de pesca pot ser doncs, que calin l'art, però desembarquin en un altre terme. Mm-hmm. Clar, que això crea conflicte, no? Perquè el senyor feudal veu com les barques estan pescant a davant del seu costa, però en canvi van a desembarcar a un altre costa i, per tant, no li paguen el delme que li pertocaria, no? I es repeteix constantment això, que només es paga el delme perquè, allà on s'aixalga, no? Allà on es treu en terra el peix.
Per tant, bàsicament hi ha qüestions relacionades amb la venda, amb qüestions econòmiques, més que no en conflictes entre pròpiament no, professionals.
No, hi ha conflictes del tipus. El conflicte més típic és dos pescadors que van a pescar al mateix lloc.
Ah, vale.
I, sí, aquest és el conflicte típic.
O sigui, el que més hi ha és això.
Sí, el que més hi ha és això. El conflicte típic és aquest, no? Dos persones que calen un mateix tipus d'art i un tenia prioritat sobre l'altre. O dos que calen diferents arts, que una cala sobre l'altra, o bé, doncs, aquell moment del dia, entre el dia i la nit, no?, que xoquen els arts de dia amb els arts de nit.
Sí.
Aquests serien els conflictes més típics. Després també hi ha conflictes de pescadors de Castelló, o pescadors de Cadaqués que venen a pescar roses, o nous arts de pesca que arriben i no estan regulats, perquè, clar, és una la gran novetat, no?, i hi ha uns pescadors vells, arts tradicionals, que estan en contra del nou art de pesca. Mm. O en el moment que el compte dona llibertat perquè els pescadors d'arròs puguin anar a vendre on vulguin el seu peix i no estiguin obligats a anar a vendre al mercat de Castelló, durant el quaresma, que és el moment que ens pot consumir carn i la gent doncs, consumeix molt més peix, el mercat de Castelló es troba sense peix, no?
Ostres.
I s'ha d'intentar arribar a un acord, no?, perquè els pescadors d'arròs portin almenys dos o tres dies a la setmana durant la quaresma peix a vendre a Castelló. La gent de Castelló es troba sempre peix. O en moments de carestia, o de falta de peix, o de molta demanda de peix, també hi havia el problema de l'especulació, no? Intentar cobrar preus molt alts pel peix, i això també s'ha de regular, s'ha de limitar el peix.
En els casos que deia al principi de conflicte entre pescadors, d'anar a posar l'art al mateix lloc,
sí.
Com ho resolien, això? Això és difícil.
Sí, suposo que això... suposo que es resol en el temps. Al principi, quan hi ha pocs pescadors i hi ha moltes cales, no hi ha cap problema, no? En el cas que hi hagi una cala, podríem dir que és molt millor que les altres, clar, tothom vol anar en aquella cala, i aquí hi ha conflicte, no? Quan hi ha molt més pescadors que cales, clar, aquí evidentment hi ha conflicte. I es resol, probablement, al principi, el primer que arriba és el que cala, veiem que parlen sobre... s'ho juguen a busques, o sigui, a palletes...
Mm-hmm. Ah, molt bo.
I la solució final ja és fer un sorteig anual de cales, el que li toca a cada pescador. I si hi ha més pescadors que cales, també l'ordre dels pescadors que poden anar a les diferents cales. I aquest sistema de sorteig de cales veiem que es repeteixen altres poblacions, perquè Port del Cebre també ho feien, a Cadaqués també ho feien.
Ara, nosaltres aquí al programa parlem molt de la pesca actual i del futur de la pesca, sí. Però clar, aquí estem viatjant al passat i has mencionat abans conflicte amb les noves arts de pesca. Per situar-nos una mica, com era la pesca aquí al segle XV?
Al segle XV? A veure, hi ha uns arts de pesca que podem dir considerats professionals. La xàbaga i el bonitx eren arts de pesca professionals de dia. I després hi havia la versió de nit, que s'havia anat amb llum i a les cales, que era el que es coneixia com l'encès, no?, o bullis de foc. A part d'aquests, hi havia també el palangre, també era considerat professional,
sí.
I després hi havia molts altres arts menors, les armallades, batudes, soltes, bogueres, etc. Molts altres arts menors. Un dels conflictes que apareix és la introducció d'un nou art de pesca, la tonaire, a finals del XIV. I aquest és un art de pesca que ve de la Provença i està especialitzat en la pesca de peix blau gros, com la tonina, el bonito, etc. I, clar, és un conflicte perquè es posa a pescar o ocupa un lloc que altres arts de pesca, altres pescadors anaven tradicionalment, no? Que podríem dir que és un moment de conflicte. I aquest conflicte es repetirà amb el pas del temps, perquè sempre apareixen nous arts de pesca. A finals del segle XVI arriba el sardinal,
sí.
També provoca el conflicte. Després, al segle XVIII, l'art d'arrossegament, el bou, també provoca el conflicte. Bé, doncs, contínuament, no, es va repetint, doncs, el conflicte del nou art de pesca, no, que ha de competir pels caladors amb els altres pescadors.
És a dir, que diríem que el sector de la pesca és un sector un tant reticent a la incorporació o davant l'arribada de nous arts.
Sí, suposo que és la resistència al canvi, no? Que es produeix, bueno, habitualment, jo crec que a tot arreu, no només al món de la pesca, no? Quan estàs acostumat a la rutina, no? Quan has de canviar, costa. I costa adaptar-te, però també tenir una despesa econòmica, evident, no? Si tu tens arts de pesca excepcionals i arriba un nou art de pesca, si no tens els recursos econòmics per comprar-lo, probablement, doncs, algú que sí els té, no? Comprarà aquest art de pesca i l'utilitzarà. I pot ser que no et beneficiï, no?
I bé, doncs, de tot aquest recorregut n'ha sortit aquest llibre, el llibre de la cor de la Mar de Roses, que suposo que ha hagut de ser també complicat, no? Perquè l'heu hagut de traduir, l'heu hagut d'interpretar, i amb tants anys de diferència, possiblement no estava en el seu millor estat.
No. No, la veritat és que l'estat dels documents era bastant desastrós, lamentable, no? Hi havia molts documents que estaven fets malbé, doncs, pels anys, per l'humitat, pels fongs. Eren elegibles, també penseu que hi ha diferents notaris o escrivents que van anar, o persones que van anar redactant els documents. Bé, és català del segle XV i els documents que també estan en llatí, clar, això també porta més complexitat, no?
Marcel,
digue'm.
No, deia que ha estat un plaer descobrir tota aquesta història de la Mar de Roses, sí. I tota aquesta manera d'arreglar els problemes i els conflictes. En tot cas, prenem el compromís de fer-li una llegida profunda i, si et sembla, ho tornem a comentar més endavant, d'acord?
Sí, molt bé.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès, que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
A rebre, molt bona tarda. I a l'apartat de Flora i Fauna, avui, seguint endavant, ens quedem a terres gironines per parlar també d'una qüestió que de vegades a la gent que es banya no li fa gaire gràcia, que és que a banyar-te trobes algues. Doncs bé, les algues també són espècies de flora i fauna autòctones de la nostra costa. D'això ens en parla avui en Boris Weifman.
Flora i fauna.
És moment de descobrir en profunditat una de les espècies que habiten el nostre Mediterrani. Per fer-ho ens acompanya el biòleg que treballa al Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, Boris Weifman. Bona tarda, Boris.
Bona tarda.
I de quina espècie o espècies ens parles avui?
Bueno, avui us voldria parlar no només d'una espècie, sinó més aviat d'una comunitat, de la comunitat de les algues. Les algues són la base de tota la piràmide tròfica de l'ecologia dels nostres mars, perquè són aquells organismes que són capaços d'agafar la llum solar i traduir-la, transformar-la en matèria orgànica i permetre, pues, que tot això, pues, d'aquí visquin, pues, els crustacis, els peixos, tothom. Aquí a la Mediterrània, les algues creen una comunitat molt variada. Diguem-ne que seria una comunitat minimalista, pel qual que tenim algues que són molt petites i molt variades, a diferència de com podria passar a l'Atlàntic, que n'hi ha aquestes grans algues, grans superfícies d'algues molt, molt grans. Aquí no. Aquí tenim, des d'un quadrat d'un pam per un pam, arribem a tenir moltíssima varietat d'espècies, molt petites i molt variades, no? Que la seva bellesa justament està en la diversitat. I a més, aquestes algues estan distribuïdes verticalment seguint un patró molt important, i és la disponibilitat de llum. Els que els agrada fer submarinisme saben perfectament que quan més a baix anem, menys llum n'hi ha, O sigui, és més fosc i, a més, la qualitat de l'aigua, la llum, vull dir, la qualitat de la llum és cada cop pitjor. O sigui, a dalt hi arriba tota la gamma de colors i, a mesura que anem baixant, si arribem a uns 20 metres, 30 metres, la llum és tota blavosa, verdosa, és a dir, la longitud d'ona que arriba és molt limitada. I això també influeix molt en quines són les algues que hi creixen. Per tant, què ens trobarem? Que quan més a prop de la superfície hi som, hi haurà moltes més algues, més densitat i més varietat, i quan, a mesura que anem baixant en fondària, doncs hi haurà menys algues en espècies i en densitat. I això influeix molt en els altres organismes, en els organismes que s'alimenten de les algues. És a dir, els herbívors dominaran molt a dalt, a prop de la superfície, herbívors com són les salpes, les garotes, els crancs, hi ha molts que mengen algues, i quan més a baix anem, doncs hi haurà molt menys peixos herbívors, molt menys garotes, perquè la presència d'algues és menor. De qui viu a baix? Pues això ja en parlarem en un altre capítol, però a baix viuen els boscos d'animals.
Doncs properament haurem de parlar d'aquests boscos d'animals. Moltíssimes gràcies, Boris.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs amb ganes de conèixer com són aquests boscos d'animals dels quals ens en parlarà ben aviat el nostre amic i col·laborador, en Boris Weidman. Ara arribem a les 5 en punt de la tarda. A les 6 encara no, queda encara una hora. A les 5 en punt de la tarda. I tot just després el que farem serà viatjar fins a Andalusia per saber com els està anant la setmana de pesca i felicitar-los per un reconeixement que han tingut i parlar de la construcció de vaixells. No marxeu, que us ho explico en 5 minuts.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La Xarxa.
Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La Xarxa.